RTP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada cop que ens fem ressò d'un estudi internacional sobre el sistema educatiu espanyol, Catalunya surt a la cua, però al final de la cua. Les dades dels estudiants catalans són dolentes, no obstant això, a ningú li estranya, i una gran causa d'això és la imposició del català a les aules per part del govern de la Generalitat, un govern que no vol veure-ho damunt i, a més a més, posa excuses. Això és el que ha succeït al Parlament quan el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha qualificat de preocupants els resultats dels estudiants catalans en comprensió lectora i ha culpat, atenció, a les retallades en el sistema educatiu dels últims 10 anys. Aquesta barbaritat l'ha dit en resposta a una pregunta del diputat del Partit Popular, Daniel Serrano, que ha assenyalat el model d'immersió lingüística a Catalunya de les males notes de la comprensió lectora. González Cambray, amb un gest de supèrbia i d'estar en possessió pràcticament de la veritat absoluta, ha assegurat que ja ha començat a actuar per revertir aquesta situació, encara que ha alertat que els resultats en educació no es donen d'un dia per l'altre. En aquest sentit, cal apuntar que en aquests 10 anys, Esquerra ha format part del govern, concretament des de l'any 2015, any en el que va accedir al mateix executiu després de presentar-se en una mateixa candidatura secessionista al costat de Convergència i, prèviament, donant suport extern al govern convergent d'Artur Mas en el Parlament des de l'any 2012. Per tant, el conseller González Cambray i Esquerra són els màxims responsables del desastre del sistema educatiu català, això sí, amb l'inestimable col·laboració del sindicat USTEC, sempre més preocupat de començar el curs el més tard possible i de fer les menys hores possible de classe. Una de les principals causes del fracàs escolar és, com no, la immersió lingüística, un sistema monolingüi obligatori en català imposat per la Generalitat en les tres últimes dècades. Un sistema del qual González Cambray n'és un fervent defensor perquè no sols s'ha negat en rodó a aplicar les sentències que insten a impartir almenys un 25% de classes en castellà a les escoles catalanes, sinó que fins i tot ha arribat a qualificar d'aberrant que es puguin fer classes en castellà a les escoles catalanes. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, repassem més notícies d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Què ens expliques a aquesta hora?
Comencem informant que ha mort el conductor d'una motocicleta en un accident amb un senglar i dues furgonetes de la C-32 a Cubelles. La víctima és un home de 48 anys i veí del Vendrell, i amb ella són 62 les persones que han perdut la vida en sinistres de trànsit enguany a les carreteres interurbanes catalanes. I avui hem d'explicar, d'altra banda, que la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a facilitar parelles de fet de conveniència i empadronaments ficticis. Hi ha 70 detinguts, entre els quals els membres del grup que feien d'intermediaris a canvi d'importants sumes de diners. Operaven a Martorell, a Olesa de Montserrat i a Igualada. I també han estat detingudes dues dones que es feien passar per falses revisores del gas i robaven a persones grans a Tarragona. Les arrestades, de només 25 i 27 anys, eren violentes i amenaçaven les víctimes quan aquestes sospitaven. Passaran a disposició judicial dels jutjats en funció de guàrdia de Cornellà i de Sant Feliu de Llobregat en les pròximes hores. I, a més a més, els Mossos d'Esquadra també han detingut en una sola tarda 14 persones per robatoris violents, furts, receptació i estafa al centre de Barcelona. L'actuació s'ha emmarcat en una actuació contra la delinqüència habitual i els arrestats acumulen 140 antecedents policials. A tot això, la Fiscalia del Medi Ambient hem de dir que ha denunciat la Generalitat per tracte de favor a la cimentera de Montcada i Reixac. El Ministeri Públic recorda que el Tribunal Suprem declara nuls els permisos de l'equipament de l'any 2015 i l'alt tribunal va ordenar el 2022 el tancament de les instal·lacions, però encara continuen funcionant. Acabem però avui informant de dades pel que respecta a Catalunya, perquè Catalunya ha rebut prop de 1,5 milions de turistes estrangers a l'abril, un 8% menys que el 2019 i és el destí preferit, diuen, a l'Estat. Els visitants internacionals gasten de mitjana 213 euros cada dia, gairebé un 10% més que fa un any, i la durada mitjana dels viatges va ser de 5 dies.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dijous que hem de portar el paraigua a la mà al matí. Hi ha hagut ruixats més dispersos. A la tarda les pluges aniran a més i seran més intenses, sobretot al prelitoral i comarques de l'interior. Les temperatures baixen avui entre uns 5 i 6 graus respecte a les d'ahir. Sortim a les carreteres. Com està la xarxa viària a hores d'ara? Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem destacat algunes incidències que dificulten la circulació. L'AP2 està tallada a Barberà de la Conca, en sentit Barcelona, per un accident. Això provoca un quilòmetre de retenció. A l'L11 hi ha un carril tallat, als Alamús, en sentit Lleida, per un accident, i això provoca un quilòmetre de congestió també en aquest tram. També destacar-vos la C17, hi ha 2 quilòmetres de cua a Parets del Vallès, en sentit Vic. A l'AB30, retencions a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, la B20, hi ha retencions entre Esplugues i Collserola en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril. A la ronda Litoral hi ha retencions entre la zona franca i el port, i també Bon Pastor en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui l'actualitat té un nom propi, el d'Inés Arrimadas, que ha decidit posar fi a la seva carrera política després de la desfeta a les passades eleccions municipals i autonòmiques. La que va ser líder de Ciutadans a Catalunya i que l'any 2017 va aconseguir la fita històrica de derrotar l'independentisme a les autonòmiques, tira la tovallola tancant un decliu polític que va començar amb la seva marxa a Madrid, deixant abandonats els votants catalans, i que va tocar fons amb els tripijocs que va protagonitzar amb el PSOE per fer fora el Partit Popular dels governs de Múrcia, Castella i Lleó i també la Comunitat de Madrid. Avui ha anunciat que li ha arribat el moment de posar punt i final a una trajectòria política a la qual va fregar la glòria amb els dits i també va provar el sabor de la derrota. Una derrota personal que també ha arrossegat a Ciutadans a quasi la desaparició. Dos dels històrics fundadors d'aquest partit taronja a Catalunya, Félix Ovejero i Juan Carlos Girauta, han parlat fa uns moments amb Yolanda Canales.
Per a Juan Carlos Girauta és evident que Ciutadans ja no existeix i troba sorprenent que el partit ho fiï tot a una possible refundació i concentrant esforços en les properes eleccions europees. Per Girauta no és casualitat que decideixin apostar per Europa, tenint en compte que el cap del grup al Parlament Europeu és precisament el secretari general del partit. Estem parlant d'Adrián Vázquez. Per Girauta, Ciutadans va començar a morir el dia que van caure dels 57 escons a 10 en les eleccions generals.
Ciutadans, pel que jo vaig treballar i lluitar, per mi va morir el dia que vam caure de 57 escons a 10 escons al Congrés dels Diputats. Per què? Doncs perquè aquell projecte pel que vam treballar l'Albert era un projecte que tenia com a objectiu fer-se amb la presidència del govern.
I posteriorment, diu, van arribar altres desastres, fins al desastre final. Baixar, per exemple, de 36 a 6 parlamentaris a Catalunya, la moció de censura a Múrcia, desaparèixer Andalusia, o passar de 12 a un representant a Castella i Lleó. Això sí, Girauta destaca que Ciutadans ha estat el partit que més clarament s'ha mostrat en contra del nacionalisme, juntament ara amb Vox. És de la mateixa opinió Félix Ovejero, que va ser un dels impulsors intel·lectuals de Ciutadans. En declaracions a Herrera en COPE ha dit que es va començar a desvincular del projecte quan veia que competia amb el PP, un espai ja ben cobert, mentre que hi ha un espai polític de l'esquerra antinacionalista encara per reconstruir.
Yo me desvinculé a partir del momento que ellos trataron de competir con el Partido Popular, ¿no? Es decir, yo creo que en España la derecha, toda la derecha, ¿no? Vamos a poner estupendos, son espectro de un marco político de compromiso con la Constitución, aunque la quieran modificar. Yo también quiero modificar algunas cosas seguramente la Constitución, y en ese sentido no creo que ahí hubiera un espacio político. En España lo que falta es un proyecto político explícitamente antinacionalista.
Amb tot, Ovejero reconeix una certa frustració, tenint en compte els esforços inicials per a posar en marxa el projecte.
Arrimadas tanca, doncs, la seva etapa política i rebutja sumar-se al Partit Popular, acabant així amb les especulacions dels últims mesos que la situaven al costat d'Alberto Núñez Feijó. Des del Partit Popular, el seu líder a Barcelona, Daniel Cirera, ha agraït a Arrimadas tot el que ha fet pel constitucionalisme, però la seva sortida, diu, la seva sortida de la política, ve a confirmar que el projecte Ciutadans ja no té cap sentit. Cirera, en clar, causa de posteleccions, ha advertit Xavier Trias que no compti amb els vots del Partit Popular si vol posar la capital catalana al servei de l'independentisme. Ho ha dit aquest matí en roda de premsa i ha estat el Javier Sánchez.
Bona tarda, Carlos. Daniel Cirera ha agraït a l'encara presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, tot el que ha fet pel constitucionalisme a Catalunya. Ha afegit que li sap greu que algú que va guanyar les eleccions a Catalunya deixi la política, tot i que deixa clar que el projecte de Ciutadans ja no tenia cap sentit. Així ho deia.
Sap greu que una persona que va guanyar unes eleccions a Catalunya i que durant molts anys ha tingut una vocació de servei, doncs deixi la política. Jo respecto la seva decisió. El projecte polític de Ciutadans ja no tenia sentit i li agraeixo també el que durant tants anys ha fet pel constitucionalisme aquí a Catalunya.
D'altra banda, ha avisat el guanyador de les eleccions, Xavier Trias, que no compti amb els vots dels populars per ser alcalde si el que vol és posar Barcelona al servei de l'independentisme. Cirera ha instat Trias a decidir què vol fer i ha deixat clar que serà coherent.
El senyor Trias ha de també decidir què és el que vol fer. A mi em preocupa que vulgui fer és un pacte de govern amb Esquerra Republicana i, per tant, posar la ciutat de Barcelona al servei de la independència de Catalunya. I, per tant, amb això ja li dic a mi que no compti. No? Jo procuraré ser coherent i, per tant, jo vaig dir que no deixaria Barcelona ni en mans de Colau ni en mans dels independentistes.
Cirera ha explicat que demà iniciarà un procés d'escolta activa amb la societat de Barcelona per oferir un pacte amb la ciutat. El cap de files del PP es vol reunir amb sectors econòmics, socials, culturals i del món constitucionalista per escoltar la seva opinió.
Qui està entusiasmat amb Xavier Trias com a possible alcalde de Barcelona és el president de la Patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Diu textualment que ara serà la Barcelona del sí, la del progrés i el creixement econòmic. Aquest triomfalisme de Sánchez Llibre amb Xavier Trias contrasta amb el retret que ha enviat cap al govern central pel que fa a les inversions a Catalunya. Foment del Treball calcula en uns 40.000 milions el dèficit en matèria d'infraestructures. Pel president de Foment, si es traspassa completament Rodalies, s'acabarien, atenció, als problemes que hi ha en aquest servei. Yolanda Canales.
El president de Foment lamenta que la licitació quedi lluny del 2,2% del PIB que marquen les recomanacions europees. Tot i així, aquest percentatge va millorar l'any passat, però només fins a arribar a l'1,5%, segons aquest informe que s'ha fet en col·laboració amb la Cambra de Contractistes de Catalunya. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, creu que aquest dèficit suposa una pèrdua de la qualitat de vida dels ciutadans i ha cridat a millorar la planificació de les infraestructures. De moment, ha exigit una cimera urgent entre el govern que surti de les eleccions generals el 23 de juliol i la Generalitat per tal de fer efectiu el traspàs de Rodalies.
Per fer efectiu el traspàs integral del servei de Rodalies regionals i avant de Catalunya al govern de la Generalitat, que n'assumiria la titularitat de totes les infraestructures necessàries, com poden ser les estacions, els trens, els tallers, les vies, les catenàries i el personal, perquè es puguin prestar tots aquests serveis amb la màxima qualitat i amb la màxima fiabilitat per tots els usuaris.
Més satisfet, en canvi, s'ha mostrat Sánchez Llibre amb la victòria del candidat de Junts, Xavier Trias, a les eleccions municipals a la capital catalana. El president de Foment diu que ara Barcelona serà la ciutat del sí, del progrés i del creixement econòmic.
Gràcies, Yolanda. El mes de juny, que avui comença, significa també entrar a la recta final del curs escolar pels estudiants i per les famílies començar a pensar en les activitats extraescolars. A l'hora d'escollir-les, molts pares i mares donen prioritat a l'aprenentatge d'idiomes, ja sigui en estades a l'estranger, colònies d'estiu en anglès o també en classes. Quina és l'edat adequada per començar a practicar un tercer idioma? Com aconseguir que sigui una experiència prou agradable? Són preguntes a les que hem intentat donar resposta aquest matí a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, Ricard Álvarez.
Un aprenentatge lúdic i constant, sense exigències, és el millor camí per iniciar de petits el coneixement del nou idioma. Aura Pelegrí és professora d'anglès a Barcelona i a Herrera a Cope, Catalunya, ens ha explicat el seu mètode amb els més petits.
Que les activitats siguin lúdiques, sobretot amb aquestes edats més primerenques, no? Que no li agafin mania, com es diu així vulgarment, que no li agafin mania a la llengua. Ells es pensen que jo no parlo català. Sembla mentida, però ells ja comencen a agafar paraules i ja inclús ells arriba un punt que ja parlen gairebé perfectament a quart de primària.
Catalunya és la segona comunitat espanyola amb més nivell d'anglès en un país que ocupa a nivell mundial el lloc 25è de domini d'aquesta llengua. La professora aporta una novetat. Els adolescents milloren el coneixement de l'anglès pel domini d'aquesta llengua a les xarxes socials.
Que si alguna cosa positiva estem traient de les xarxes socials, YouTube, TikTok, Instagram, el que sigui, jo he de reconèixer que tinc nens i nenes que el contingut que miren tant a l'ordinador o a la televisió és absolutament en anglès. Llavors, tu això ho notes.
El domini de l'anglès també és necessari per ampliar les ofertes laborals. Les ofertes de treball en el sector de l'hostaleria o comercial exigeixen parlar anglès, una realitat que provoca que moltes famílies tinguin com una prioritat educativa l'aprenentatge d'aquest idioma pels seus fills.
I les famílies, com gestionen tot plegat, això d'un tercer idioma pels seus fills? El Sergi Torres està a les dades als carrers de Lleida amb una mare de família, es diu Meritxell. Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, a cada cop són més les famílies que ja inicien l'aprenentatge dels idiomes als seus fills a una edat, en aquest cas, més d'estudis de primària. Tenim aquí a Meritxell, que és mare d'un nen de 10 anys, d'una nena de 6, i ens ha reconegut que tots dos ja estan realitzant idiomes, en aquest cas crec que és l'anglès. Meritxell, benvinguda i bon migdia.
Bon migdia.
Per què tots dos ja estan estudiant anglès, tot i la seva curta edat?
Sí, és cert. Els meus fills, de ben petits, vam considerar que era molt important iniciar-se amb els estudis, en aquest cas, de la llengua anglesa, perquè considerem que el multilingüisme és un tresor de vida. Avui en dia, en un món globalitzat, amb el que no hi ha barreres, és molt important practicar més d'un idioma, i en aquest cas l'anglès.
Hi ha hagut un estudi amb el qual que confirma que el desenvolupament del nen o del nena, en aquest cas amb un aprenentatge d'un altre idioma, augmenta la seva capacitat cognitiva i que li dona major rapidesa, en aquest cas mental, i també d'estudi de cara anys posteriors. Tu estaries d'acord?
Totalment d'acord, totalment d'acord. És ben sabut per tothom que els nens tenen un cervell esponja amb una capacitat molt gran de poder absorbir més informació, no? Conforme anem fent més grans, aquesta capacitat l'anem perdent, però clar, el bagatge que portem i la motxilla que tenim adquirida sempre hi és. És cert, estic d'acord.
Ha canviat una mica la tendència? Quan tu eres més petita, estudiaves també un idioma estranger o no?
No, jo no vaig tenir la sort que tenen els meus fills de poder estudiar una altra llengua. Jo, la meva llengua materna és el català, nosaltres som catalanoparlants, i clar, jo m'he trobat amb dificultats a l'hora de viatjar, per exemple, una cosa tan senzilla com fer un viatge a Londres, m'he trobat a vegades a posar-me el hàndicap, no, de l'idioma, i per aquest motiu no he volgut que els meus fills tinguessin aquestes barreres, no? I per això hem apostat amb el meu marit amb l'idioma.
Per tant, és una situació prioritària, no? Passi el que passi, l'aprenentatge d'idiomes és prioritària per a la teva família.
És prioritari. En un món globalitzat és prioritari.
A banda de l'anglès, també et planteges que puguin aprendre altres idiomes?
La veritat és que no m'ho he arribat a plantejar mai perquè no he considerat que calgués. Jo amb l'anglès ja fem.
Val. I què tal ho porten, per cert, els nens?
Bé. Estic molt contenta ja d'haver fet aquesta aposta de ben petits els nens, perquè la veritat és que, clar, tot i no ser la seva llengua materna, es defensen bastant bé, força bé els dos. De fet, també, ja des de petits, el meu fill actualment té 10 anys, però quan en tenia 7 ja el vam facturar amb unes colònies, d'anglès, i molt bé, el nen s'ha defensat perquè no ha tingut opció a defensar-se.
És a dir, que també estàs a favor d'extraescolars, que hi hagi doncs, la incorporació d'un altre idioma.
Sí, malauradament l'anglès és la llengua estrangera, no és la llengua de casa nostra, aquí a Catalunya l'anglès és la llengua estrangera, els nens parlen català-castellà, però no parlen anglès, és a dir, per poder practicar l'anglès l'has d'apuntar amb una extraescolar.
Molt bé, Meritxell, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia de COPE Catalunya.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Doncs un exemple més amb els arguments d'aquesta família del per què d'una manera ja immediata tant el seu fill com la seva filla de 10 i 6 anys ja estan realitzant aquest aprenentatge d'anglès i en aquest cas la satisfacció de la seva mare dels estudis dels seus fills, Carles.
Doncs gràcies al Sergi, gràcies també a la Meritxell per el seu testimoni i enhorabona, doncs, perquè els seus fills doncs, ja són uns bons parladors d'una llengua internacional importantíssima com és l'anglès, una llengua que aquests dies serà protagonista i amb moltes ganes a la Fira de Barcelona, perquè dimarts, si no ho saps, comença en aquest recinte el Saló Internacional de la Logística, el SIL. El certamen arriba ja a la 25a edició amb una important participació internacional. Hi ha uns 14.000 inscrits, un retorn econòmic d'uns 40 milions d'euros i amb la presència del rei Felip VI al sopar inaugural. Gisela Boada.
Com bé deies, aquesta edició commemora el 25è aniversari i a hores d'ara ja hi ha inscrits més participants que l'any passat. Entre el 7 i el 9 de juny, en el CIL hi haurà més de 650 empreses que hi participaran, un 40% d'elles internacionals. Pere Navarro, president del CIL, parla de l'impacte econòmic previst.
Lo que hemos calculado es que el impacto directo en la ciudad puede ser aproximadamente unos 40 millones de euros. Pero hay algo que es más intangible. ¿Qué impacto tiene para la ciudad que se celebren 4 congresos internacionales más el nuestro?
Com hem escoltat, aquesta edició se celebrarà simultàniament amb 5 grans congressos internacionals a la ciutat. Entre ells, l'ALACAT, el congrés més gran del sector a l'Amèrica Llatina. Blanca Suriguer explica algunes de les més de 250 innovacions que podrem veure aquests dies, moltes d'elles per primer cop al món.
Las grandes innovaciones vienen evidentemente por las tecnologías, ¿no? Sobre todo inteligencia artificial para la optimización de rutas de distribución, plataformas de información en tiempo real sobre la congestión en puertos, plataforma con medidores de emisiones, un robot colaborativo de pedidos de gran volumen en el almacén.
Personalitats com el rei Felip VI, Raquel Sánchez, ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, visitaran la fira durant aquests dies.
Gràcies, Gisela. Arriba el moment de fer una petita aturada, publicitat, i després, doncs, escolta'm atenció el que t'explicaré. Una alerta sobre la ciberseguretat, les joguines, que hi ha moltes joguines que són intel·ligents i que tenen, atenció, possibilitat d'espiar-nos. T'ho explico d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91-828-3930.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Experts en ciberseguretat han alertat del perill que comporten moltes joguines intel·ligents, i és que la majoria de jocs o dispositius amb tecnologia avançada tenen la capacitat d'espiar-nos i potser pispar-nos dades personals. Marc Puerto, explica'ns quins són aquestes joguines que ens poden espiar.
Doncs aquestes joguines són les que majoritàriament es connecten al wifi. El director de Community Internet, Enrique San Juan, ens ho explicava així.
Hay juguetes que son los wearables o wearables, es decir, que son aquellos que te puedes poner encima y forman parte de tu vestimenta o tu decoración, imagínate un superhéroe o una superheroína que contenga algún elemento que ya lo llevas encima, que son incorporadas a la vestimenta, pues hay una gran variedad de pulseras, relojes o cascos inteligentes que están percibiendo su entorno. Y luego está el juguetes o juegos que tienen como objeto favorecer el aprendizaje de los niños, desarrollando, por ejemplo, habilidades transmitiendo determinados conocimientos o poniendo ejemplos, o etcétera, ¿no? Lo último serían los juguetes de realidad aumentada, que son juguetes tradicionales, pero que vienen equipados con sensores específicos que permiten incorporar elementos de realidad virtual al juego.
I clar, la pregunta que ens fem és com podem evitar que això passi? Què és el que podem fer per tal de controlar-ho? Doncs aquí tenim la resposta.
El juguete no se conecta solo, alguien lo tiene que conectar. Y está la prevención por parte de los padres para que esa persona que conecte el juguete o el dispositivo sea un padre y no sea directamente el hijo. Y también estar muy muy atentos al tipo de juguete que entra en casa. Ahora hay que tener cuidado no solo con las personas y amigos de tus hijos que entran en casa, sino también con los juguetes, porque especialmente si tienen cámaras de vídeo, cámaras que puedan recoger información videográfica, también si tienen sensores o grabadores que les permitan hacer un récord, es decir, una grabación del sonido ambiente, y ver qué tipo de juguete estamos comprando, el fabricante, las etiquetas, en fin, todo ese tipo de cosas.
I és que hem de dir que això no passa només amb joguines, sinó també amb molts altres dispositius. Ja ho hem vist en algunes ocasions, com per exemple amb els assistents de veu Alexa o Siri, però també hi ha d'altres que no ens esperàvem.
De aspiradores automáticos tipo Rumba, conocidos generalmente como tales, estos están mapeando tu hogar y se están conectando a sus servidores y además forman parte de lo que ya se dio en su día hace un año o así. Estaban distribuyendo esa información a los servidores centrales de las casas en los cuales se atesoraba una gran cantidad de datos, big data, acerca de las configuraciones de los domicilios.
Així doncs, és important, com dèiem, controlar i ser conscients en tot moment de les joguines i dels aparells que entrem a casa.
Després d'anys de reivindicar-se, els DJs ja són considerats uns artistes. El conveni col·lectiu del sector, que no es renovava des de l'any 2010, contempla incloure des d'ara aquests treballadors dins de la categoria d'artistes al costat d'actors de teatre, ballarins, monologuistes o també cantants, entre d'altres. Val a dir que els DJs són peça fonamental en l'èxit d'una discoteca o en el fracàs també. Ho sap molt bé un dels DJs més reconeguts d'Espanya, Toni Peret, que ha visitat Rere en Cope Catalunya i Andorra per explicar-nos què significa que des d'ara ja se'l consideri el que és un artista, Joan Boada.
El Toni Peret és un discjòquei històric, però no ha estat fins aquests dies que se l'ha reconegut com a artista per la feina feta. A partir d'ara, tots els punxadiscos seran considerats artistes a ulls de la legislació laboral espanyola, tal com ha dit l'Associació Espanyola de DJs i Productores. El Toni, però, encara es pregunta per què no havia arribat abans.
Ja podem dir des d'ahir o abans d'ahir, ja podem dir que el DJ és un artista, cosa que jo pensava ja fa temps que no tenia sentit que no ho fossin.
La normativa aprovada suprimirà la distinció entre aquell DJ invitat, que només acudeix a les sessions esporàdicament, amb els que són residents i sí que formen part de la sala més freqüentment. A més, també s'ha eliminat la jornada parcial, és a dir, a partir d'ara, per cada sessió que duri, es computarà com a jornada completa. Peret també fa incís en que ser punxadiscos no és només posar música.
No es tracta únicament de posar música, s'ha de posar la música adequada en el moment adequat perquè la gent balli i crear un ambient, és a dir, és realment una feina d'artista. I a sobre, estàs sobre un escenari, doncs escolta, si un monologuista, si un cantant, si era un músic o un artista, el DJ també ho tenia que ser.
La nova normativa ha deixat alguns espais en blanc. De moment, encara no se sap quin percentatge d'IVA s'aplicarà a les sessions, si un 21% o un 10% com la resta de treballadors del sector. Aquesta nova regulació és el resultat de la lluita de més de 40 anys per part dels DJs.
I aquest dijous estem analitzant un anunci, jo diria que important, podria ser històric pel sector dels DJs. A partir d'ara seran considerats artistes a ulls de la legislació laboral. En volem parlar ara amb el senyor Ramon Mas, que és secretari general de Gremi de Discoteques de Barcelona i president d'Espanya de Noche. Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, aquest acord que jo comentava que és històric, és un acord satisfactori per totes les parts. Quina valoració en feu des del Gremi i des de l'Associació Espanya de Noche?
Bueno, nosaltres, jo com a president de la patronal que negocia els convenis col·lectius, creiem que teníem la necessitat de reordenar un conveni que venia de l'any 2012 amb unes categories professionals molt desfasades en quant a descripcions i altra sèrie de qüestions importants. Hem afegit la figura del videojockey, la figura del lejockey, que és la persona que s'encarrega de portar les llums espectaculars i el videojockey és el que fa els jocs visuals, la figura del videojockey light, que és el que fa un directe, i hem revisat una mica la funció del DJ resident i del DJ invitat, convidat. Clar. Crec que eren unes diferents categories professionals que es tenien que actualitzar a la realitat del que és l'espectacle recreatiu musical que es fa a una discoteca. Crec que la descripció d'artistes és molt important, malgrat que sí que s'anomenava com a artistes en l'anterior conveni, no se li donava la importància i la rellevància que s'ha donat en aquest als DJs, amb la descripció personal de la seva feina, amb les categories professionals i amb la descripció i amb l'augment que hem firmat. Jo crec que era necessari
fer just, no? Aquests canvis,
fer un conveni més modern, sobretot per posar en valor la feina tan important que fan els DJs dintre d'una sala de festes, una discoteca, un club de música electrònica, on són els artistes.
Clar, perquè des del 2012 fins ara han passat molts anys i tot ha canviat i el món de les discoteques encara ha canviat més i més. El fet que els DJs siguin considerats artistes, què significa això, Ramon?
Significa moltes coses. Significa que ara s'està també fent la llei de l'artista, significa moltes coses que s'hauran d'anar implementant, perquè això és un primer pas. És un primer pas dintre d'una legislació laboral que s'ha de completar, que s'ha d'obrir encara més, que s'ha de desenvolupar i que a poc s'ha d'anar actualitzant. Nosaltres creiem, jo, quan vaig entrar a president, em vaig trobar amb un conveni que tenia moltes de les categories per sota del salari mínim que va imposar el govern. Vam fer una pujada del 7,5 en 2 anys, vam pujar l'anterior pujada de l'IPC també, i ara hem pujat quasi un 6%, un 5,89% als sous. Jo crec que és molt important que el nostre sector sigui un dels sectors més avançats en aquest sentit. Perquè estic molt content de fer història.
No, i reivindicar la figura del DJ, perquè és un professional de dalt a baix, ha d'estar actualitzant-se permanentment i això sempre és molt important, eh? I perquè no hem d'oblidar també, Ramon, crec que ho comentaves abans, que són una peça fonamental en tot el que és el sector de l'oci nocturn, el DJ i el DJ resident i tot el grup que comentaves abans, no?
Nosaltres vam fer una roda de premsa amb AIDET, que és l'associació de jocs i productors a música electrònica nacional, no? Quan jo vam fer una roda de premsa per agraïm aquest esforç que hem fet des de la patronal a la seu de l'ESGAE Barcelona. Nosaltres, la meva exposició va ser molt clara. Jo, com a empresari de NIC, vaig començar treballant a discoteques, fent de promotor i de relacions públiques, i ara fa molts anys que tinc discoteques, tinc molt clar la importància que tenen aquests artistes dintre del nostre negocis, no?
Clar.
Són claus. Si ells no funcionen, la màquina no funciona, són els principals protagonistes, a més, amb la resta personal, però ells són claus.
És fonamental.
La gent balli, gaudeixi, es diverteixi de l'experiència recreativa musical que ofereix.
Escolta, Ramon, ja que tenim aquí ara mateix, la setmana passada vam tenir eleccions municipals, espereu un gir a la política municipal sobre l'oci nocturn a la ciutat de Barcelona, sobretot. Tot sembla ser que la senyora Colau serà desallotjada de l'Ajuntament. Doncs espereu un gir en positiu, clar, després de la persecució que heu patit.
Sí, nosaltres posem l'exemple que els hem posat a tots els partits polítics. S'han obert 250 clubs canàbics a la ciutat i fa 12 anys que no es poden obrir discoteques. L'última discoteca ja es va obrir fa 12 anys. No? Aquesta comparativa és molt clara, no? De les maneres de fer que s'han tingut en aquesta ciutat. Nosaltres no estem en contra de ningú, però estem en contra de la prohibició total que han tingut els nostres locals. Tenim una normativa molt estricta que no ens deixa obrir locals, que fa que desapareguin discoteques cada any i no es puguin reobrir. Els plans d'usos estan destrossant el nostre sector i després les queixes constants de col·lectius veïnals que tenen tot el dret a queixar-se, però tenen que entendre que aquesta és una ciutat viva, que aquesta és una ciutat on hi ha activitats i no podem intentar prohibir els concerts, els grans esdeveniments, les sales de concerts, les discoteques. No podem anar contra tot. Vivim en una gran ciutat, una ciutat que és sorollosa per la nit a vegades i pel matí també. Tenim d'intentar conviure tots, tenim de fer unes polítiques generals perquè tota la ciutat estigui compensada, que no solament hi hagi oci a certes parts, sinó que tota la ciutat hi hagi, i perquè passi això tenim que tenir una normativa absolutament diferent, i això depèn de la gent de la ciutat.
I que moltes vegades, Ramon, els problemes no estan dins de les discoteques, sinó el que passa al carrer, i això ja no és responsabilitat dels empresaris de discoteques. En fi, correcte, podríem parlar molta estona més, però se'ns ha acabat aquest temps que teníem previst. Ramon Mas, moltíssimes gràcies, bona tarda i enhorabona per aquest pas endavant que doneu les discoteques i els DJs, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
deixem el món de les discoteques canviant totalment de registre i ara t'explico que el recompte de persones sense llar que s'ha fet a Badalona ha doblat les xifres dels darrers anys. S'han localitzat 90 veïns dormint al carrer. Les entitats del tercer sector adverteixen que com a societat tenim un problema i hem de contribuir a millorar-ho. Javier Sánchez.
La taula sense llar de Badalona, formada per entitats socials i l'Ajuntament, ha localitzat aquesta nit 90 persones dormint als carrers, una xifra que dobla la mitjana dels darrers anys. El recompte es va començar a fer el 2016 i l'acció es repeteix cada dos anys amb l'objectiu de visibilitzar aquesta realitat. El portaveu de les entitats, Josep Maria Lluch, afirma que hi ha un problema transversal a totes les ciutats metropolitanes com és l'accés a l'habitatge i assegura que actualment hi ha persones al carrer que mai s'hi havien trobat.
És un tema que és transversal a totes les grans ciutats i tenim un problema molt greu amb l'habitatge i hi ha gent que no pot accedir al mercat ordinari ni al mercat protegit i és un problema estructural no únicament de la ciutat de Badalona. I aquí tenim, com a societat, tenim un problema que entre totes hem de contribuir a mitigar o a millorar.
El pròxim recompte que es farà a Badalona serà el 2025 i l'entitat ja pensa en com complementar l'acció amb la informació obtinguda a través de les entrevistes de les persones sense llar. La situació que aboca les persones a viure al carrer poden ser diverses: manca de feina, falta d'habitatge, pèrdua de les relacions familiars i socials, addiccions... I és que, sens dubte, tenir aquesta informació pot ajudar a entendre i enfocar millor la lluita contra el sensellarisme.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Albert Díaz, bona tarda.
Carlos Losada, bona tarda, què tal?
3 i 5, Esports Cope, sí. I jo deia el nom propi del dia d'avui políticament i les arribades, i home, d'esports. Leo Messi o què?
El Barça, podem parlar del Barça en general. Sí, Leo Messi, hi ha novetats, eh? Al voltant de la figura de Leo Messi, perquè era un secret a veus que a 30 de juny no continuarà jugant al Paris Saint-Germain. Avui, el de moment entrenador del conjunt francès, Christophe Galtier, ho ha comunicat. Hem de parlar de Busquets, que ahir va haver-hi el comiat institucional i va deixar algun document interessant. Avui li toca a Jordi Alba. I molta teca, a la segona part del programa parlarem d'aquest intent de l'Espanyol, vaja, que ho farà, d'impugnar davant la justícia ordinària alguns arbitratges com el de l'Atlètic de Madrid. Vaja, i moltíssima teca. Anem des de les 3 i 5 i fins les 4 a l'Osada.
Molt bé, doncs, espero, Albert Díaz, del programa. Sí, no em perdo cap dia els esports. Com
ho hem fet? Jo tampoc el tinc informatiu.
60 minuts, estic dinant amb vosaltres de fons. Albert, bon programa.
Bon profit, l'Osada, que vagi bé.
Montserrat Rodríguez.
Mira, estava assajant...
Amb l'Albert, Dino, amb vostè, Breno.
Sí, sí, tu pots anar a dormir tot, eh?
Amb l'Herrera,
per favor. Bueno, estava preparant-me per dir-te bonjour, bonon, bon dia, good morning, perquè vegis que jo sóc una noia...
Bonjorno,
de domini de llengües.
Escolta una cosa, els nens han d'aprendre quants més idiomes millor, eh?
Sí, sí, jo de ben petita, com ja xerrava tant, van dir, mira, aprens idiomes i així ja ens estalviem.
Pots viatjar molt.
Efectivament, això també ho fa. Doncs avui parlarem amb la directora de l'Escola d'Idiomes de Lleida, la Judit Bòria, que ens explicarà les claus perquè sigui tot una experiència agradable i fructífera el tema d'aprendre idiomes a la infància. No hem d'obligar-los, al contrari. Mm-hmm. Hem de fer que sigui com un joc, ja. I així també és una manera de donar
molta treball.
I tant.
És un repte, això.
I tant. Vols apuntar-te a l'Osada? Ara a l'estiu fan cursos,
sí.
Eh?
Encara tinc edat de fer-ho.
Fan cursos.
Montserrat, els DJs, per fi són artistes.
Sí, però que raro, no?
Ja tocava, Doncs
hi ha un nou conveni històric per al sector. Els DJs i els empresaris de Sony Nocturn s'han unit per aconseguir el que consideraven una legislació més moderna del món i parlarem amb el Rafa Mendoza, que és advocat de Departament de l'Associació Espanyola de DJs i de Productors, perquè ens expliqui tot això de la nova llei. I enhorabona als DJs, que avui alguns han passat per la Cope.
Sí, hem tingut el dels grans DJs aquí a Espanya, Toni Peret, això també amb Josep Maria Castells. Tanquem així migdia Cope Catalunya i Andorra. Continua l'actualitat. Pilar García Muñiz t'explica tot el que interessa. Que vagi bé. Bona tarda.